Diumenge farà 20 anys que a les 8 del matí Espanya es despertava amb aquestes paraules.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo desde Barcelona para toda la red de emisoras de Radio Nacional de España. Hoy es un día grande para nuestra historia, un día de fiesta cívica. Se celebra el protagonismo de la democracia. Los españoles cumpliremos con nuestro deber de ciudadanos al votar a los representantes políticos en las primeras elecciones generales democráticas de los últimos 40 años.
D'un temps que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet.
Així s'estrenava un dia que havia de passar la història. Havia de passar la història de la democràcia que, precisament, s'obria amb aquestes eleccions, les primeres després de 40 anys de foscor.
Acabava de morir el dictador i el país es movia entre la por i l'esperança d'una nova època, però quedava encara molt per fer.
Avui, 20 anys després, testimonis i protagonistes miren enrere i recorden aquell 15 de juny tan especial. I és que no només vam aprendre a votar. També vam fer campana de les classes d'Helena Francis per encongir-nos un pa amb la faldilla i descobrir la llibertat de la píndola. No només canviava un sistema polític, els espanyols, els canviava tot un món.
Polítics, artistes, intel·lectuals, la societat d'aquell 1977 ens ha donat peça a peça el trencaclosques d'un món que naixia de les urnes. Tots ells han parlat per aquest programa especial, tan especial com el dia en què molts votaven per primera vegada.
Ara fa 20 anys, era 15 de juny, i els que van viure aquell dia el recorden avui, des d'on de Rambla.
Santiago Carrillo.
Era la primera vez en mi vida que había podido votar. No había tenido nunca la oportunidad de elegir a mis representantes ni de ser elegido. Para mí era un motivo de orgullo profundo el ser uno de los candidatos con posibilidades de ser elegido. Los españoles empezaron por primera vez después de 40 años a ser ciudadanos y eso se veía en el rostro de la gente, sobre todo en el barrio obrero en el que yo voté, que era el Puente de Vallecas.
Avalí Artigené, Tisner.
Amb 26 anys d'exili a Mèxic, de bo no em pensava que viuria mai. Llavors, al cap d'11 anys d'haver tornat de l'exili, trobar-me amb això, amb aquesta recuperació de la normalitat, amb aquest ingrés a la democràcia, em semblava una cosa tan utòpica que vaig, en molts moments em pensava que estava somiant, no? Que era un d'aquells somnis que ara em despertaré i cauré del llit, no? Era maravillós.
Leopoldo Calvo Sotelo.
Yo anduve de unos colegios para otros porque tenía la responsabilidad de la gerencia de aquellas elecciones. Fue una jornada alegre, el estreno de la libertad se estrenó en aquel día y las gentes que se acercaban a las urnas en los colegios, en las mesas, estaban alegres y estaban tranquilas. Supieron adivinar que se abría de verdad una etapa nueva que ahora está plenamente consolidada. Por lo tanto, recuerdo aquellos tiempos. Como decía Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Este lo recuerdo como un tiempo mejor, por la ilusión, por la dificultad de la empresa y por el éxito que la acompañó.
Records d'un país, un programa especial dels serveis informatius d'Onda Rambla.
Però el record arrenca de molt abans d'aquell 15 de juny. La cursa de les eleccions tenia un tret de sortida.
A les 10 del matí del 20 de novembre de 1975, Ràdio Televisió Espanyola interrompia la seva programació per oferir la imatge d'un president del govern, Carlos Arias Navarro, visiblement emocionat, intentant contenir les llàgrimes.
Españoles, Franco ha muerto.
L'anunci tenia història, una història de silencis, de comunicats oficials, de rumors i d'agonia, que ara ens recorda Bàrbara Arqué.
El 12 d'octubre, dia de la Hispanitat de 1975, comença el compte enrere.
Bajo la presidencia del jefe del Estado, se celebró en el Instituto de Cultura Hispánica.
Els espanyols no tornaran a veure viu en un acte públic el seu cap d'estat o pels autèntics devots el caudillo d'Espanya. Aquell dia, Francisco Franco agafa un encostipat que, agreujat per greus problemes cardiovasculars i pulmonars, l'aniran consumint en una llarga i lenta agonia. Es nega a afrontar el seu estat de salut. El general desitja aparentar normalitat i insisteix en presenciar l'última reunió de govern. Una reunió que, sense no saber-ho ningú, la presideix enxufat a uns cables que li controlen cada batec de cor. De la greu malaltia només se'n parlen cercles polítics i periodístics. Aquests últims difonen rumors que circulen a través de la premsa clandestina, una premsa com l'API, l'Agència Popular Informativa, en la qual professionals com Lluís Maria Bonet miren d'esquivar la censura.
Els comunicats mèdics no van sortir ja fins al final, fins que l'agonia ja era absolutament imparable. Però abans tot funcionava a base de rumors, rumors que no podien sortir en els diaris, que nosaltres reflexàvem i la premsa popular i la premsa clandestina reflexava, però que tot eren rumors.
No va ser fins al dia 21 que es va comunicar oficialment que el general estava malalt i, tot i amb això, l'informe va ser prudent.
La situació cardiològica permanece estable.
La precaució amb què es va difondre l'enfermetat de Franco no va evitar que desenes de periodistes s'instal·lessin permanentment en els jardins del Palau del Pardo. Mentrestant, dins l'edifici, l'angoixa i els episodis de tensió eren diaris. Sobretot entre els partidaris d'allargar la vida del caudillo, que s'aferraven a no retirar-li els poders. A aquelles altures, però, encara ningú no s'atrevia a pronunciar la paraula successió.
I successió, ni parlar-ne, estava prohibit de parlar de successió, perquè com aquest senyor en principi havia de ser etern, doncs llavors estava absolutament prohibit i els diaris no deien res del que veritablement estava passant. Per tant, tothom estava molt enganyat en el sentit de... Això sí que és veritat, no? En el sentit de que, com que ningú mai et deia que el jefe del Estado, nuestro amadísimo caudillo, està a punt de morir-se, això no t'ho deien mai.